De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal al 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
Bueno, anem a ello. Primer que res, salutacions a tots i molt bona vesprada. Són les 2, un poc més de les 2, i així estem. És de Ràdio Villarreal. Passar un rato, si és que voleu, si és que voleu fer-nos companyia. Un rato a l'espera de que torni el futbol, perquè a hores d'ara, claro, les setmanes se fan llargues, eh? N'hi ha futbol, però el nostre no se juga. Ja només juguem diumenge a diumenge. Ja s'ha acabat allò dels dimecres Champions o la Copa. Ara l'únic que ens centra és la Lliga. I com parlàvem ahir, l'objectiu de 1, assegurar la quarta plaça, 2, aspirar a la tercera. Mirant allò d'aspirar a la tercera plaça, avui ha pillat el gasto en plantilla, en sous, de l'Atleti Madrid i del Villarreal. El de l'Atleti Madrid de 153 quilos, el del Villarreal de 70. Això diuen estos que saben de basta o de plantilles i de diners i de gasto. Per cert, que avui ens interessaria que guanyi el Barça, recordeu, eh? Això és la nostra quiniela, Rubio.
És en Madrid, no? Pues un 0-2 estaria bé.
Una cosa com la Real ahir en Bilbao. Ahir vos vam dir que anava a estar Renato Veiga i Nicolás Pepe firmant coses a aquells que volgueren passar a saludar-los. I estava Renato Veiga. I li van preguntar a Renato Veiga com està l'equip. Estava pensant jo Renato Veiga, eh? Ese futbolista que el Villarreal va decidir que era el seu gran reforç en la línia defensiva i una de les apostes del club a llarg plaç en lo econòmic i en lo esportiu. A llarg plaç perquè crec que té 7 o 8 anys de contracte i aposta forta perquè va costar molts diners. És el defensa més car de la història del Villarreal Club de Futbol. I estava pensant en Renato en la seva primera temporada, en la que jo diria que ha apuntat coses, en la que és evident que és un futbolista jove en una progressió o en una possibilitat de ser i de poder ser un defensa de màxim nivell i en la que en el Villarreal no sé com el qualificaria. Bé, notable, està clar que Renato Veiga no està fent una temporada sobresalient, però també és veritat que és la seva primera temporada en el Villarreal, que hauria d'entrar i adaptar-se al ritme competitiu i a la manera de jugar de la Lliga i que, al final, és un tipus de 22 anys, que perfectament podria estar jugant en el B, sense cap tipus de problema. I quan veus la seva estadística, te dones compte de que Renato és aquest futbolista que ha crescut a una velocitat imparable, però que en cap lloc ha tingut la tranquil·litat com per assentar-se i créixer com a futbolista. Vos dono un dato. Renato ha jugat en el Augsburgo, en la Juve, en el Chelsea, en el Basilea i en el Sporting B, Sporting de Portugal. Sabeu quin és l'equip en el que més partits oficials ha jugat en la seva vida? A banda de l'Sporting B, claro. Quin diries, Rubio?
Si no el Augsburgo, vosotros.
Si no el Augsburgo, vosotros. Bueno, pues, pa que vos feu una idea de com està això del futbol, i, claro, som vosotros. Renato Veiga no havia jugat mai tants partits oficials en un club de màxim nivell des que ha arribat ací. Porta 29 partits, si no compte mal, en el Villarreal Club de Futbol, Renato, no? Entre Champions, Lliga, Copa i coses d'estes. En el Basilea ne va jugar 26. En el Chelsea, 18. En la Juve, 15. I en el Augsburgo, 13. O sigui, que fa uns dies que Renato Veiga va superar els partits que havia jugat en el Basilea. Claro, si mires això, és evident que Renato Veiga era un xaval molt jove al que van fitxar de l'Sporting de Portugal, molt jove, clubs multimilionaris que fitxen Jorgensen i companyia a altres clubs esperant, somiant i desitjant que el jove futbolista pegue un clafit i se'n vagi a Cabadal, que després el van cedint per ahir perquè no li donen bola o perquè no li donen minuts i necessita créixer, i que finalment el Villarreal ha decidit apostar fort perquè siga el jugador que doni un rendiment alt d'ací i que el dia de demà puguem buscar-li un traspàs milionari. Per tant, si ho analitzes així, si analitzes qui és Renato Veiga, d'on ve, a on havia jugat, Renato Veiga era un xaval amb una progressió increïble, molt jove, amb un progrés alt, que fitxa un club ric per veure si pega la campanada. Que li costa jugar en el club ric que li va fitxar, que els cedeixen per a que, pues això, pugui anar creixent i que després arriba el Villarreal i diu, vaig a jugar-me-la en este xaval perquè és jove, perquè dins dels joves de progressió i de futur que n'hi ha en el futbol internacional crec que me pot donar allò que estic buscant. Primer, reforçar la meva defensa. Segon, fitxar un tio jove que puga créixer així i el dia de demà siga un futbolista important. Des d'aquesta perspectiva, jo diria que la temporada de Renato Veiga és molt bona. Pa 22 anys, pa l'experiència que havia acumulat, primera volta en la seva vida que és titular indiscutible en un equip, en continuïtat, sent protagonista, crec que encara té que aprendre prou, que li costa molt decidir en l'eixida de valor, que té que adaptar-se un poc a la manera de jugar del Villarreal, que a voltes té que ficar un poc el freno de mà, però que en el global està fent un bon any. Claro, algú diria, joder, un bon any gastant-te quasi 30 quilos. Claro, això és l'altra part de la història. Li queden 7 per davant per amortitzar-los, per fer-los bons. Jo crec que Renato està en un bon lloc per a créixer, que este primer any li servirà moltíssim per aprendre i sobretot per les ordres de Marcelino, i que a hores d'ara dius, val Renato Veiga els 30 quilos que has pagat? El temps ho dirà. És Renato Veiga un futbolista en una possibilitat de seguir creixent? Pues sí. Veient d'on ve, ja té l'experiència del Chelsea de la Juve, jugant poc en el Chelsea, jugant algo més en la Juve, d'haver jugat en el Basilea, això, mitja una temporada, i ara amb 22 anys, pues està vivint, jo crec que l'experiència que el pot fer pegar el salt, la del Villarreal. Però és curiós, eh? El Villarreal és ja l'equip en el que més partits seguits i en el que més ha jugat Renato Veiga. És evident que a Renato Veiga li feia falta i li seguís fent falta jugar partits, molts. I si pot ser, com és que està jugant així? Perquè el farà créixer molt, perquè condicions les té, eh? I a més ganes, se'l veu un tio motivat. Però, claro, o sea, no has fitxat un futbolista fet. No, has fitxat un projecte de futbolista molt interessant i que tu creus que puga acabar, pues això, no sent un futbolista jove de molt interessant, sinó sent un senyor central de primer nivell i que te doni aquesta possibilitat de pegar el salt. Ara després l'escoltem al bo de Renato Veiga, però me pareixia curiós. Claro, perquè una cosa, quan el fitxes pagant el que pagues, te creus que fitxes un futbolista que ja està fet, i no. Fitxes un jugador jove que tu creus que pot acabar sent molt millor així i pel camí que te pugui donar rendiment. Tu aprovaries a Renato Veiga en el rendiment?
Sí, aprovar-lo, sí.
Què li donaries? De l'1 al 10?
Un 6.
Un 6. O sea, creus que pot ser molt millor?
Crec que ha costat molts milions.
Ja, però lo de molts milions és el que t'hi deia jo. S'han gastat molts milions en previsió A. O sea, necessitaven un central que te pogués donar cert nivell competitiu per afrontar la Lliga de Campions i que fora jove i que el que pagues ho pogués recuperar. És que juntar totes aquestes coses no és fàcil. Claro, quan tot el món va dir que venia Renato Veiga, jo crec que no va haver ningú que no pensara que era un central que pel nivell del Villarreal pujava al nivell que tenies, no?
Ja, però també despunya que demostrar-ho.
Claro, però té 22 palos. I, claro, ara analitzes la seva situació i dius és que este és l'equip en el que més ha jugat i el que més confiança li han donat, eh? Este i l'Sporting ve de Portugal. O sigui, en el Habsburgo va jugar 13 partits. en la Juve 15. La Juve ja venia d'haver jugat la segona volta, va ser titular, no? Ja començava a despuntar. Però en el Chelsea, quant de temps ha estat? Ha jugat 18 partits.
Mitja temporada.
Eh? 18 partits. En el Basilea, 26 partits, que és on més ha jugat, que és on més confiat. I ara, en tu, i té 22 anys, eh? O sigui, clar, a vegades se mos oblida l'edat, que dius que sí, que hi ha gent que en 17 anys és un màquina allà. Però jo, sincerament...
És que, claro, en el futbol l'edat ja comença a ser un...
Sí.
Perquè cobrar 100 quants anys...
Sí, però...
Digamos que és un central
sí,
ja
sí.
Regular.
Bueno. Jo diria que Cubarsí és el més paregut a Renato Veiga. Jo crec que Cubarsí no és un central regular. Bueno, és que n'hi hauria que discutir-ho. Jo crec que també està la litúrgia, el que se ven, el que toca vendre, els diners que tens en aquest moment. És el que parla l'altre dia. Ni Asensio ni este que tenen, ni Huijsen jugarien en el Madrid. Ni Cubarsí ni la majoria que estan jugant en el Barça estarien en el Barça, Rubio. La majoria de que estan jugant en el Barça, si el Barça tingués els diners que tenia antes, no estarien jugant. No els hagueren pujat. És més, quan es van pujar, tot el món pensava que anava a ser un desastre, que era un drama, perquè no podien fitxar a ningú. Però bueno, el futbol te porta a aquestes coses. Jo crec que el primer any de Renato Veiga ha estat un any B, camí de notable, que per a ser un futbolista de 30 quilos té que créixer, però que en 22 anys, i veient d'on ve, que és la primera volta que té una confiança extrema de dir tu eres el nostre central, tu eres el tio en el que confiem, tu eres el tio que mos té que portar més lluny, jo crec que te podo... O sea, té un marge de millora, crec que importantíssim. No?
Sí, sí.
Bueno, esperem. Ganes... O sea, per exemple, és difícil que aquest estiu vinga ningú a pagar-te el que has pagat per Renato, no?
Complicat.
Vale, però veig que l'any que ve Renato serà molt millor que este any en el centre de defensa del Villarreal, en un any d'experiència, en un any treballant en Marcelino. Si Marcelino se queda, que jo espere que sí, al costat de Foy, que per desgràcia ara ja no el té. O sea, se nota molt, no?, quan està al costat Foy. Pues això. No, és que estava pensant quan, claro, perquè dius des de fora, des de la perspectiva externa, què creus que pensarà la gent de Renato? Diran, no?
A veure, jo crec que molts pensaran para lo que ha costado debería haber marcado un poco más la diferencia.
Claro, igual que Baena. ¿No?
Sí, sí.
¿Y es roín Baena?
No, a mí no me parece un chaval claro. Roín, me parece que está en un club que no chuga de la manera que hay que chugar.
Bueno, de la Leti Madrid estaban pensando, joder, para lo que ha costado Baena podía ser mejor, ¿no? ¿Y eso quiere decir que Baena no puede pegar el clafit line que ven en la Leti Madrid?
Pod.
O sea, si tú compares Baena y Renato... Li ha anat millor a Renato.
Sí, sí.
Claro, però Baena també s'ha lesionat. És que això del futbol, claro, és difícil, ese rendiment immediat i que el done ja i esa sensació, no?, d'angoixa de que tenen que competir. Jo, si tinc que valorar a Renato Veiga, diria que està bé, és titular i crec que deu de zero, crec que te dona esa agressivitat que l'equip a vegades necessita, però crec que és un futbolista que pot millorar molt i que Marcelino millorarà. I que si millora... sí que té potencial per el que has pagat, però que és evident que no venia sent un central fet, ja curtit, experimentat, de dir, hòstia, este tio senís. No, o sea, era un tio que apunta coses, que ha jugat en grans equipos, que feia bé, però que sí, que pot créixer més. I bueno, bona notícia, perquè jo crec que l'any que ve estarà, si no m'equivoco molt, i que mira-ho per ahí, crec que té 8 anys de contracte, eh? De temps per a créixer, és molt jove, 22 anys. És que, per exemple, Renato Veiga té que ser un pepino de central als 25 anys. Ahí té que ser ja un dels millors centrals de la Lliga i un dels centrals que té que despuntar moltíssim. O sea, qualitat té i personalitat també. Ara l'escoltem a Renato Veiga. Mentrestant, com diem, esta vesprada nit, todos con el Atlètic contra el futbol, con el Fútbol Club Barcelona contra l'Atlético de Madrid. Ixa és la nostra. Ixa és el nostre camí si volem ser tercers. Ah, i una curiositat. Una curiositat i una mala notícia. La curiositat. Què vols primer, la mala notícia o la curiositat? La mala notícia, no? Han tornat a denunciar a Thomas Partey i té que acudir al jutjat, no sé d'on és, de Manchester o de...
Westminster.
De Westminster.
A la Bahia, en Londres.
El 13 de març. Perquè li han tornat a denunciar per agressió sexual produïda el 20 o el 2020 o el 2021. Una denúncia que s'ha presentat en agost de 2025. El futbolista suposa que tindrà que anar a lo mateix que va anar a principi de temporada, a la primera vista, perquè el jutge decidisca si això va avant o no va avant. És a dir, si aquesta denúncia reporta que té que anar a juí o no té que anar a juí. Però, i és la notícia d'última hora que ha dit The Telegraph. La veritat és que el cas de Thomas Partey al Villarreal li va costar prou més disgustos i molt menys futbol del que esperava. La curiositat és que, bueno, veure com lo que hoy es malo, mañana puede ser ideal. Estem a minut i mig, cafè i copa, o que tornen la gent a ficar-se el banyador, recordeu-vos, a que el clàssico en Miami va a ser lo mejor para el fútbol español, para el fútbol mundial y para... Bueno, recordeu-vos, hem passat ja de que la UEFA era caca a que la UEFA és lo que toca i el següent pas va ser Miami és lo mejor que le podia passar a nuestro fútbol. Recordeu-vos. Saps qui anirà a Miami, no? ¿Te recordes quan te ho vas dir jo? Qui anirà? Qui creus que anirà a Miami?
El que ara diu que ha guanyat la UEFA.
Qui creus que anirà a Miami?
Madrid.
No, tu quin partit creus que se jugarà a Miami?
Ja, el tema és que una vegada li van preguntar a teva seixona d'Arabia i va dir que no.
Tu quin partit creus que jugarà a Miami? Vols que apostem? Vos que apostem?
Jo te'l dic. Vale, jo te dic que un dia te vas anar allà i li van dir tu llevaries el clàssico Madrid-Barça a Miami en la Liga i ell va dir que no.
Tu quin partit creus que anirà a Miami? Jo aposto en tu, jo te'l dic. Recorda't, el clàssico de los clàssicos.
Vale.
El clàssico amb la Super Bowl, pues, i serà de puta mare, eh? Recorda't. I tots els que Miami era flagelar-se i no, diran no, és bueno para el fútbol mundial, para la expansión del fútbol mundial. Para la mejora del fútbol mundial. ¿No? Si no, el tiempo. Pero bueno, ells voran. Y el resto, pues ya sabeu, a tots ja a mirar y a dir, bueno, pues sí, pues vale, pues ara toca això, pues ara tocarà això. Deixat sobre les dos. Del tot l'altre, seguim pensant que Gerard no estarà contra el Getafe. Avui anirem a Getafe, a veure què conten allí.
Que mos han colat del partit contra l'Elx després del dissabte de Madalena.
Bueno, hòstia, n'hi hauria que jugar pitjores del dissabte de Madalena pel que vull ganar a fer-se dos cerveses.
Ja, però si jugues el dissabte de Madalena a les dos, tens tota la vespre i tota la nit per disfrutar.
Rubio, centrat. Quan és el partit de l'Elx?
Diumenge 8 de març a les 2 del migdia.
Diumenge 8 de març a les 2 del migdia.
Villarreal-Elx.
Villarreal-Elx. Bon partit, i sí. Ah, i que el Villarreal seguís ficant en venda les entrades pels que vulgueu anar a veure el llevant Villarreal del dimecres. Ese partit en Lliga anava a ser un partit de molta afluència, de molts aficionats i de molta gent, i ara no sé jo, no? Perquè és dimecres a les... què?
A les 8.
A les 8 de la vesprada. Uf, és un horari un poc raro, no? Diu sobre les dos... Ah, ha dit Mateo Moreto que el Celta volia comprar-nos a la Sandiata. La Sandia Tà és un xiquet del Senegal. El Villarroco de futbol té una corda ahí en les escoles de Senegal i van venint xavals a jugar al futbol perquè està clar. Ja sempre vos dic que el futur en el futbol està en Àfrica. O sea, és evident.
L'altre dia en el Leverkusen juvenil n'hi havia 7 de 11. Set.
A veure, cada dia el futbol és més atlètic, cada dia el futbol és més físic, cada dia el futbol necessita més gent amb una força descomunal i... La gent d'Àfrica pues, tenen molts, un físic i una capacitat física increïble. Claro, abans el futbol allí, com que no estava ni instaurant, ni claro, no en escoles, la gent no aprèn a jugar al futbol, tenia una capacitat futbolística pues, prou més reduïda que en altres llocs que si se juga habitualment des de molts xicotets. Ara, això ha anat polint-se, no? Tots els clubs han anat allí, han creat escoles, han intentat captar gent, pa... d'entre tots, captar a l'hàbil, al que millora, al que destaca. Llavors el Villarreco de futbol té escoles allí i intercanvis d'escoles així, i venen xavals joves, molt joves, pues està Diatà, està Balú, bueno, n'hi ha un muntó, realment, tenim Barri, crec que també està, molts. Diatà és el que més coneixeu, i Balú, perquè són els dos que han estat pujant al primer equip quan han necessitat les convocatòries. U és un central espigat gran, que este Nadal també va tindre ahir alternatives per poder eixir, i l'altre és Diatà. Diatà diríem que és el que està un escaló per damunt de la resta. És un midcentre poderós, és el que va jugar contra el Bayer Leverkusen, i és el que va jugar la Copa en Pontevedra, pobre. És un xaval que poquet a poquet ha anat creixent en el Villarreal de Albelda, és, jo diria, un midcentre, no sé, jo crec que supera el 1,90 perfectament, que té capacitat en el balón espeus, que encara se'l veu verd, o sigui, no sé l'edat que té ara este xaval, 20 anys pot tindre, però que en el Villarreal se li té una confiança important. Ells creuen que a la llarga té que ser el nostre Pap Gay. El nou Pap Gay, en vegades de buscar-lo gratis o comprar-lo, té que ser este xaval. És evident, o sigui, la idea és esa. Igual que Macià té que ser el nou Parejo. Si tu eres capaç de fer això, eres capità general. Quan el resto estan tan tiesos, que no poden, o que intenten, o que busquen a veure a on trobar, pues tu pots estar ràpid i espavilat i fer-los en casa. A vegades te'ls limpien, com aquell que mos va furtar l'Atleti Club. Bueno, ahí va jugar Nico Serrano, que també el teníem així, i l'altre que li ha perdut la vista jo, que van pagar tants diners per emportar-se. Bueno, el resum, que ha dit Mateo Moreto que el Celta volia comprar-nos este xaval i que el Villarreal li ha dit al Celta que buenas tardes, saludos cordiales, no?
Sí.
Que de sonar. Home, ja l'havien renovat i l'havien ampliat. A quan li han ampliat el contracte?
Hasta el 30.
Hasta el 30. O sea, en el club, Diatá, Macià i alguns més són els futbolistes que creuen en el Villarreal. Mira, és que al final Diatá és un Renato Veiga en el Sporting de Lisboa. Lo que pasa que Renato Veiga en el Sporting de Lisboa va a comprarlo un club i paga, i el Villarreal lo que té que buscar és intentar fer-lo així, i si no pot, comprar-lo quan el necessite per competir, que és el que fa. Però si és des de casa, t'ahorres els 30 quilates de Renato. I en això pots comprar un altre Renato i anar equilibrant-ho, no? Pues això. Inclús el Celta volia comprar-lo i que nosaltres el recuperarem per utilitzar-lo ja, em digui no. Tu veus a Diatá l'any que ve sent un dels elegits pel mig del camp del Villarreal, o estan en Champions, el veus en un altre equip cedit a veure el que passa.
Encara crec que tindria que esperar un any.
Sí, jo que també. Jo crec que encara li costaria un any. Primera pausa. Si es que eso funciona.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Fundació Caixa Rural Villarreal obre la convocatòria d'ajudes d'acció social 2026. Ja pots presentar el teu projecte per a optar a les ajudes que la Fundació atorga a les entitats sense ànim de lucre de Villarreal del 12 de gener fins al 12 de febrer. Més informació en www.fundaciocaixarural.org.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Per cert, vos pegaré un poc la murga, sobretot a la gent gran, perquè teniu que fer cas a aquesta història, perquè la gent d'infermeria de les nostres cases de salut i de més me diuen, recorda-ho per favor, perquè si no fan cas tindrem un problema. I com jo el que no vull és que la gent gran del meu poble, i dels altres tampoc, o sigui que si sou d'un altre poble, aneu i pregunteu. gent nascuts el 46 i el 61, o el que vol dir gent que complís 80 i 65 anys, teniu que passar per el vostre centre de salut. Si no vos han enviat un requeriment, una carta, o vos han dit que teniu que passar, passeu-vos, perquè vos tenen que vacunar de l'herpes. Que jo dia la Culebrilla i el senyor Rochera, que per mi és el nostre senyor, m'ha dit, així se dia l'herpes que roda. Pues això, l'herpes que roda. Aneu a vacunar-vos. Si teniu algun pare o algun abuelo que té 65 o 80, li dieu, tu has anat a vacunar-te? O t'han enviat la carta? Pregunta i ves i vacuna't, perquè ha augmentat moltíssim esta patologia, i una és dolorosíssima i una altra és un gran problema i és perillosa. I si te vacunes, pues t'oblides. Feu el favor d'anar, joder, que vos quirden i no... Rubio, tu, si coneixes algú, apreta'l. I la resta vos va dir una cosa, no vos la dic jo perquè la sapigueu. Si esteu prop d'aquestes edats, podeu anar també. Lo que passa és que tens que pagar-la. Saps? Així no funciona. Els trens se cauen i país que se caiguen a soles. I n'hi ha que vacunar a la penya i només podem vacunar als de dos franges d'edat. El resto, perquè tu ara estaràs pensant, joder, jo tinc 66 i no me va passar. Pues sí, també te pot passar. Però, segons tinc entès jo, entra en la Seguretat Social els que este any complisquen 65 i 80. I l'any que ve, pues seran els que complisquen 65 i 80. I els que heu estat fora del cupo, pues... pregunteu-li al metge. Anem a centre de salut. Ale, ja han fet la bona acció del dia. Jo crec que algú guanyarem fent aquestes coses, eh? Ja, jo crec que sí. Si no, no les faríem. Renato Veiga, el defensa més car de la història del Vila-Real de futbol. Medies en minuts és el que més ha jugat, partits del que més ha jugat. És el tio que més passes dona al Vila-Real. A veure què és el que ha fet, Renato. A veure,
partits jugats, Moleiro ha jugat més, 22 per 10. De titular també li guanya Moleiro, de 9 a 16.
Sí, Moleiro.
Però, claro, en partits complets, Renato no té 15, Marín és el segon, no té 13. Per exemple, a Moleiro el canvien molt. Després, en minuts, també supera a Comesaña, 1.461 per 1.363. En passes és el que més n'ha fet de l'equip, 923.
Ja, però els passes de Renato que sempre són al del costat. És una cosa de les que té que millorar. Traure el valor... i no accelerar-se, però bueno.
Per 771 de Rafa, i després el que me pareix curiós és que Comesaña té més del doble de faltes que ell.
Sí, Comesaña és el que més faltes fa del Villarreal, no?
25 Comesaña, 11 Renato.
Hòstia, estem veient a Comesaña suplent i la gent ho veu com si fos algo normal. A mi m'està flipant moltíssim, eh? És que jo soc més de Comesaña que de menjar les mans, eh? I que no jugue, me pareix una cosa... Claro, però ara està parejo bé, eh? Ja veus, quines coses... Per cert, avui hem vist una estadística, a mi me pareix esta estadística brutal. 5 grandes ligues, és a dir, les lligues de rics, les que li agraden a Rubio, la dels inglesos, la del Bayern München, la penya de pasta. Ara Mato ja som la lliga tropa, eh? Nosaltres ja som... Mato ja seríem... passem de ser un restaurant de lujo, ja la lliga és una tasca. No? Perquè, claro, els coberts de lujo és la Premier i la Bundesliga. Bueno, Itàlia diríem que és ahí una pizzeria... i Mato som la tasca del senyor Andrés. Les 5 grans lligues, migcampistes que hagin fet més gols...
L'únic que sí, se menjo el content de migcampistes, això és un poc...
No, perquè ha jugat molt en les dues bandes. Claro, a veure... Però
igual que Lamin. Sí. Lamin és un extrem pur, no és un migcampiste.
I de què juga el nostre? Moleiro.
Interior.
Bueno, de què juga Moleiro?
Per a mi és interior.
De què juga Moleiro?
Ai, jo, per a mi, Moleiro és interior.
Sí, però ja d'extrem, no? Ja, és un migcampista ofensiu. És un migcampista ofensiu.
Si me direm el mapa de calor, segur que la posició de Moleiro està molt més darrere que la de Lamin.
Vale.
O la de Semenyo, però segur.
Vale, pues tot i això, estan 3 millors, no?
Sí, la veritat és que 21 partits, 9 gols, està quasi davant de tots aquests que estem dient.
Home, mira... menos Olise este, Lamin Yamal, que porta un gol més que ell, Semenyo, que porta un gol més que ell, Greenwood, és una màquina, que porta 3, i Luis Díaz, que en porten 3, que tu diries que són més davanters a voltes que migcampistes o extrems. Claro, per exemple, Lamin és un extrem pur, però claro, fa la funció que està fent Moleiro en el Villarreal, la mateixa funció, lo que passa que és el tio que se les juga totes. Però si igualem, seria Dani Olmo, Fornals, qui més? Seria, sí, d'aquest perfil? Bellingham? No? Pues Moleiro és el tio que més gols fa de tots aquests. Poca broma. Renato Veiga, treballar després de guanyar, després de quasi 4 partits...
Sí, bueno, obviamente que trabajar sobre victorias es mejor que trabajar sobre empates o derrotas. Entonces, no diría confianza, pero es mejor trabajar así sobre victorias. Confiarse es en nuestro trabajo, hacer lo que el míster nos pide y el cuerpo técnico nos pide y intentar implementar eso en cada partido.
Pues diu Renato que después de sumar 4 partits sense guanyar, que tornar a guanyar, la veritat és que suposa tranquil·litat. Li han preguntat pel palo de la Champions. La Champions la tenim ahí, clavada a foc.
No, eso nos afecta porque nosotros damos todo en cada partido. Intentamos hacer siempre lo que el míster nos pide en cada partido, el cuerpo técnico en cada partido. Entonces, eso no nos afecta. Intentamos siempre ganar. Hay veces que ganamos, otras veces que no. Pero intentamos hacer eso lo más veces posible que sí.
Balance de la temporada.
Bueno, eso... Yo... Eso se habla en el final. Ahora es pensar en el equipo, pensar en el próximo partido, que es el Getafe, partido importante porque es el próximo, y bueno, a seguir y a pensar ya en el próximo partido.
Pues ya que le han preguntado por el partido del Getafe, digo eso.
Bueno, sabemos que es un campo complicado. ¿Está bien?
Sí, 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 sí.
Sabemos que es un campo complicado, que los equipos grandes ya han pasado ahí y tienen dificultades, pero nosotros a intentar impor nuestro juego, nuestro partido, como hacemos siempre, intentar hacer lo que el míster nos pide y intentar traer los 3 puntos.
Porteria cero. Són 11 partits seguits que el Villarreal no manté la porteria cero. Pot pareixer una tonteria, perquè a vegades és veritat que te fan gols, per exemple, l'altre dia, joder, te fan un gol quan no havien tirat quasi i defensivament havies estat bé, però te la james en un córner, te relajes i pumba, gol. 11. El rècord de Marcelino negatiu en el Villarreal són 12. 12 partits seguits rebent gol l'any passat. Els primers 11 partits de Lliga i el de la Copa contra el Poblense. El rècord del club són 22 partits seguits rebent gol. El tenia per apuntar, però ara de memòria, si me tinc que buscar-lo, ja veig que no vaig a trobar-lo. Però jo crec que...
Serà l'any de que baixem, no?
No, no és l'any que baixem. Crec que és un dels primers, de 2000-2001, ara vol dir... 2000-2001.
Ja, però també acabaríem el 15 o per ahí.
Bueno, però vam salvar. Però vam estar 22 partits rebent gol. Claro, és una obsessió? Bueno, sí, és bo tindre la porteria zero, joder. És molt més fàcil que guanyes, claro, si la tens.
Eso es no és un reto personal, és un reto, ¿se dice?
Sí. Reto, sí.
Un reto del equipo entero, tanto hacer goles como intentar no encajar, y cuantos más partidos no encajemos, al menos no perdemos, y bueno, es un objetivo de todo el grupo y como siempre intentar encima de todo que el Villarreal gane.
I el paper de Renato, el tío més minús del Villarreal, és a dir, el que més ha jugat de tots, a excepció del porter, no?
Sí, òbviament en els datos de partits i partits acabats i minuts no estava comptant a Junior perquè òbviament guanyaria ell en molts.
Parla Renato del paper de cada un.
No, eso cada jugador tiene su responsabilidad en el equipo. Somos todos muy importantes y el cuerpo técnico lo deja bien claro. Cada uno tiene su papel y por encima de todo está el equipo y intentar hacer y cumplir los objetivos del Villarreal, encima de todo.
Claro. Li pregunto un rato, pero la defensa que juga, ¿no? Es una defensa muy joven la del Villarreal. Ahora, por ejemplo, Pau Renato... Són 22.
No sumen 50 anys.
Sí, quants té Pau? Pau crec que és el mateix que Renato ara, no, menys, 21 crec que té. No, no arriba. Mourinho, més veteranos, bueno, Pedraza se'n va, Foyt és més veterano, però bueno, tampoc tant.
Pau té 20 anyets, o sea que entre ell i Renato no sumen 50.
20 i 22. En una defensa molt jove, Molt.
Tenemos esa juventud, creo que en todo el equipo. Después tenemos, claro, Dani, Juan, Jerry, que son la gente más experiente, pero con una juventud también, tanto física como mental, y eso nos pasamos todo muy bien, nos pasan muchos consejos y nos damos todo muy bien, hay un muy buen ambiente y bueno, a trabajar sobre eso y a evoluir.
Per últim, li han preguntat a Renato pues, com se troba ell.
Bueno, se puede soñar en ganar el próximo partido, que es el objetivo. Noto que quiero que el Villarreal gane el próximo partido y es eso, el foco total. y el equipo es el foco total, encima de todo. No, pues así que pienso y creo que ser honesto es contestarle con lo que yo pienso. Y creo que el equipo está primero que todo y pensaría en el próximo partido.
Pues dale, próximo partit Getafe, Renato Veiga, torne a dir, té tot el potencial del món, la seva primera temporada, titular indiscutible, és el futbolista referent en la línia defensiva del Villarreal, diríem que, per lo que va costar, la gent esperava un rendiment molt més alt. Mira, és fàcil, si en Vegada haver costat 30, l'hagueren fitxat del Figueirense o de l'Sporting de Portugal B, i fora titular indiscutible, estaríem dient tot, hòstia, quin pepino de defensa hem comprat, mas este tio et vendrem per 32 milions, saps? Però, claro, com t'ha costat tanta pasta, tu esperaves que fora Beckenbauer ja des del primer dia. I no, encara no. Pot ser-ho? Bueno, té moltes coses bones. Si ell és conscient d'on està i del paper que té, a veure, ara mateix és veritat que jo diria que és titular i que s'ho ha guanyat. O sigui, des de la defensa del Villarreal no veig un defensa millor. Sí, a Foyt. Per això jugava en ell i Foyt, no? És de lògica. O almenys això pareix. Ara quan torna Logan, diries que Logan Costa és un defensa millor que Renato?
Veurem, vull veure fins a quin punt li pot discutir el puesto.
Hi ha una cosa que és bona, eh? A veure com torna Foyt, però està clar que Foyt, Logan, Renato, tens dos tios ja més fets, més curtits, i faltaria el tercer, jo... Lo de Rafa Marín, no tinc clar que el Villarreal vagi a pagar els 14 quilos, no? Però bueno, ells decidiran, no sé jo en quin moment ho decidiran o deixaran de decidir-ho. Ja ha parlat ell de Getafe, i vull anar a Getafe, a veure com estan. Se'ls ha lesionat un tio al Getafe, un dels bons, un dels que estava jugant, però bueno. Per cert, hem trobat una pàgina o un, com se diu, un canal de YouTube d'anàlisis i han fet una anàlisi del Villarreal de per què i com juguem. Després vull que l'escolteu algo. Són de Gamechanger Community. És una gent que se dedica a analitzar o a equipos o partits. I han fet un com se diu, un vídeo. Hora i mitja. Que està... El método Marcelino el descubierto. Y claro, ellos vienen a explicar que el Villarreal de fútbol lo detiene la pilota con que no le mola. Que para eso es un equipo que en ataque estático es un equipo que no té molt que vore. Que el Villarreal, com s'ha donat compte, que lo que li va bé és aprofitar al màxim cada error del contrari, cada recuperació i sobretot els espais, que d'ahí és on trau el rendiment. Som l'equip de la Lliga i un dels equips d'Europa que menys li costa fer gol, que menys tirs té que tirar, que menys jugades té que fer. O sigui, som, per exemple, l'equip de la Lliga que menys joc estàtic té, que menys, dels que menys centra a l'àrea. La teva un gol de centro a l'àrea. O sigui, matos, inclús, claro, té una cosa que és curiosa i és veritat, que tu, els teus dos jugadors de banda, Rubio, no s'entren. O sea, ni Pepe, ni Buchanan, ni Moleiro, el único que centra son los laterales, o Pedraza o el que dobla. Pero si vos doneu compte, ¿qué fa Buchanan y Pepe? Finalizar. O sea, finalizar. Sí, pueden hacer un pase arrere, como última jugada, pero no son jugadores que arriben y fallen el centro, ¿sabes? Es que claro, al final, per això jugues en ser davanter, bueno, per això pot ser que Mikel Tatxe a voltes tinga esos problemas, ¿no? De que li coste tant, pero es curioso, ¿eh? O sea, expliquen esta gent en raó, diuen, claro, és que tenen a Buchanan. Buchanan no és a l'ús un extrem que, no sé, tu vas a la minya mal i fa fines jugades, però tira molts centros, intenta... No, Matos és... Els tres és finalitzar. D'ahí que Moleiro, per exemple, estiga fent tants gols, eh? Perquè Moleiro ara mateixa, si tornes counter, el seu principal objectiu és o filtrar un passe, o si no pot filtrar un passe, és el tio, és dels futbolistes que més xuta de fora l'àrea de la Lliga, Moleiro, eh? I en Las Palmas jo crec que això no ho feia, no?
No.
Las Palmas fea, buscar el pase. Anem a Getafe. Getafe ve de dos empats, de fotre-li un empat en Girona a l'últim minut i l'últim partit te l'ha guanyat, eh?
En Nissan Almenar Gama Crossover Nissan desde solo 21.725 euros, con hasta 10 años de garantía. Nissan Almenar.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé tú. Avenida Pío 12, 30.
Bueno, parlem del Getafe. Y del Getafe, mejor que ningún, el compañero del diario es Álvaro Ramos. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hostia, hacer el Getafe es divertido, ¿eh? Yo diría que es de los, de los clubes más, más divertidos, con el presidente que tiene y las movidas que tiene todos los años, es una locura, ¿no?
Sí, se puede decir que compensa un poco, ¿no?, lo que vivimos en el campo con lo que se vive fuera. Todo lo entretenido que es fuera del campo, luego igual cuesta un poco más de disfrutar cuando salen al césped.
Es verdad. A ver, Getafe mola, supongo que para el que es de Getafe o que sigue a Getafe, cuando va bien, porque gana, y cuando gana todo es bonito, pero cuando no gana, claro, su forma de jugar todavía lo empeora, ¿no?
Eso es, justo, has dado el clavo. Cuando es un equipo que cuando gana todos disfrutamos mucho por la forma de ganar, quizás incluso también por esa forma de sacar un poco de quicio a los rivales, pero cuando pierdes, probablemente sea la peor forma de perder porque sientes que no has jugado al fútbol, que te han bailado, que no has hecho prácticamente nada por ganar el partido y encima te vas a casa calentito, si se puede decir así.
Claro, la pregunta es, ¿por qué está mal el Getafe? ¿Porque Bordalás no da con la tecla esta vez o porque no tiene nada? O sea, ¿porque le cambian los jugadores, lo marean, empieza sin jugadores, no puede hacer pretemporada? Porque claro, eso es una puñetera locura. Yo a veces lo pienso y digo, este hombre algún día dirá, yo me voy a mi casa, ya no aguanto más.
Sí, yo creo que es un poco una mezcla de todo. Es verdad que no estamos viendo a lo mejor Bordalás. También entiendo que el desgaste del que hablas ha mermado mucho la figura del entrenador. Es una persona con una trayectoria imborrable aquí en Getafe, que ha hecho prácticamente de todo por el club y que es verdad que este año no le han dado las herramientas necesarias para sacar el equipo adelante como le hubiese gustado. Ahora en invierno parece que sí que han llegado fichajes, hombres que son importantes ya desde el día uno y que están rindiendo bien. Y yo creo que ahora vamos a ver un mejor Getafe de lo que hemos visto la primera vuelta, porque es verdad que ha llegado al mercado de invierno Bordalás muy, muy, muy saturado.
Uh-huh. Bueno, no está en descenso, ha estado ahí coqueteando todo el año, a veces de momentos de rachas malas. ¿Cómo está ahora?
Pues ahora mismo viene de hacer tres partidos, yo diría que bastante decentes. Dos empates, uno en Montilivi con un gol en el 96 que te priva de llevarte los tres puntos. Otro empate a cero ante el Celta de Vigo en casa, que al final es un gran equipo. Y una victoria 0-2 que yo creo, Mendizorroza, que yo creo que va a impulsar mucho los ánimos de la plantilla. Al final es un equipo muy psicológico, es un equipo que se mueve mucho por rachas y por estados de ánimo. Y el Getafe que viene ahora de tres partidos solo encajando un gol y en el 96, todos estos con los nuevos fichajes, como te digo, y con una plantilla un poco más descansada, yo creo que vienen, no sé si en el mejor momento, pero en un gran momento.
O sea, sí, diríamos que es el del año el mejor, ¿no?
Sí, de 2026 seguro, y probablemente desde las dos, tres primeras jornadas cuando hizo aquellas maravillas con Uche en el campo, yo creo que es el mejor momento de Getafe, sí.
¿Y en qué ha cambiado? ¿En los jugadores que han llegado o en qué crees?
En los jugadores que han llegado, básicamente. Al final ha fichado a cinco tíos, uno de ellos, que es Boselli, todavía no cuenta para Bordalás, prácticamente no ha jugado minutos, pero hay otros tres que ya son fijos: Zahir Romero, un central perfil alderete, si lo podemos decir así, dos delanteros centro que el Getafe no tenía, dos nueves, y ha fichado a dos tíos grandes, además parece que con gol, y en el banquillo tiene a un Birmančević, un futbolista serbio, que todavía no ha debutado, pero que habla maravillas de él. O sea, que yo creo que ahí está la clave del cambio, Getafe.
¿Y cómo tarda? Porque, claro, bueno, supongo que por tema del fair play financiero y toda esta película, pero...
Eso es.
Es que siempre es rozar el límite, el palo, hasta el último segundo, ¿no?
Sí, en Getafe parece que si no se puede inscribir el último día, no valen los fichajes. No, al final, el Getafe tenía una situación complicada con el tema de la Liga, tuvo que avalar a Ángel Torres para poder sacar los fichajes adelante, así se hizo los últimos días de mercado y así ha servido para que Bordalás esté un poco más contento, ¿no? Ahora, a día de hoy.
Ya, curioso, porque el Getafe hace verano pasado o el otro tenía, yo diría, a Uche y a Borja como los delanteros por los cuales yo creo que pensaba que iba a ganar dinero y que iba a equilibrar el club. Con Borja se lesionó de la rodilla y eso lo mató, o sea, y mató, sí. yo creo que la idea económica del Getafe. Y con Uche se vendió, pero bueno, no sé qué hay ahí, que es un lío, ¿no? Porque al final no, parece que no cobran, si no juega no van a cobrar y es una historia.
Eso es, los líos de Getafe. Hace tres veranos el Getafe tenía vendido a Enes Unal por cerca de 25 millones al Benfica, se rompió cruzado cuando quedan dos partidos. El verano pasado tenía vendido a Borja Mayoral, a falta de 5 o 6 partidos se lesionó del menisco y tampoco lo pudo vender. Y este año con Uche lo que ha pasado es con lo que se ha visto, que era un jugador importantísimo, pero que si no se vendía Uche, la Liga no te iba a dejar inscribir a los 6 fichajes que habías traído en julio y que llevaban esperando para debutar hasta el 1 de septiembre, creo que fue cuando se inscribieron. O sea que al final pasó eso, pero vamos, que con Uche todavía va a haber lío porque se fue al Crystal Palace, el Crystal Palace lo ha dejado fuera de la lista de la Conference, no cuenta con él y no lo quieren comprar, y todo apunta que tiene que volver, porque la compra obligatoria era en caso de que jugase 10 partidos de titular y lleva 0 al día de hoy.
Estaba pensando, claro, el Getafe es un poco, yo creo que es parecido a lo de aquí. Claro, aquí no se concibe el Villarreal sin los Roch. El Getafe sin Torres, yo creo que, claro, creo que tampoco, ¿no? A ver, por más mal o bien que lo haga, ¿habría vida post-Torres?
Eso está por ver. El fútbol evoluciona y sabemos cómo están siendo ahora los clubes con el tema de las propiedades, de los grupos que compran diferentes clubes por Europa. Y al Getafe, tanto en Villarreal, queda todavía un pequeño reducto, ¿no?, de lo que era el fútbol de antes.
Sí, sí.
Yo desde que nací, desde luego que tengo 25 años, solo he conocido el Getafe de Ángel Torres, sí. Y he tenido la suerte de conocer la mejor etapa del Getafe, que ha sido estos 21 años que llevo en Primera División. Pero hay muchas incógnitas. Es verdad que hay cierto sector de aficionados, sobre todo gente más joven, que no ha vivido las penurias, si se puede decir así, del Getafe en Segunda B y Tercera, que sí que están un poco más hartos de Torres y de estos últimos años que lleva. Yo creo que es una figura importantísima, probablemente la más importante de la historia del club, pero vamos a ver en quién delega esto, quién compra el Getafe y cómo avanza, porque hay miedo, sí.
Hostia, yo lo he visto al Getafe en Segunda B. Yo he ido a Las Margaritas, era, ¿no?, el otro campo.
Eso es, Las Margaritas, sí.
Yo he ido ahí, en Segunda B y en Segunda A, a ver jugar al Villarreal. O sea, claro, es que es una historia... El que no la ha visto no se la creería. Yo el Getafe me alucina que esté 21 años en Primera División, ¿vale? Está bajo el reducto ahí del Madrid, de la ciudad, que eso futbolísticamente te ayuda porque hay muchos jugadores, pero tía, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que pelearlo, por más que digas, bueno, ¿de qué manera? Oye, ¿y qué equipo puede poner contra el Villarreal? ¿Todos los nuevos esos que me has dicho?
Yo te diría que va a ser el mismo equipo que lleva sacando las 3 últimas jornadas. Lleva 3 jornadas seguidas repitiendo equipo, excepto Mario Martín, que se lesionó, tiene un esguince de grado 2 en el tobillo y se va a perder el partido. Y por Mario Martín, la duda está en si entrará Javi Muñoz o lo que creo que va a estar Bordalás es poner a Abkar, que parece raro porque estás cambiando un centrocampista por medio de centro, y metería a Jenner en el centro, que es lo que hizo la segunda parte de Vitoria. El otro día básicamente jugó con 4 centrales, línea de 3 y Jenner en el medio. Un once bastante defensivo que yo creo que ante un Villarreal que si le das espacios te mata, es lo que va a optar Bordalás por hacer.
Oye, tú te estás haciendo una tournée de campos de fútbol de este país en tu en tus redes sociales, ¿no? Cuéntame un poco, viniste a Villarreal, ¿cómo te fue?
Fui a Villarreal, sí, el día del Getafe, mal día para ir, pero bueno, me lo pasé muy bien y me gustó mucho el estadio. Por cierto, me sorprendió mucho la zona de prensa, de hecho, lo amplia que es y lo cómoda que es y lo bien que se ve el fútbol. Y sí, bueno, estoy haciendo eso, una pequeña serie visitando los 20 campos de España. Al final, cualquier futbolero, o la mayoría de futboleros, tenemos el sueño de visitar la mayoría de campos de fútbol posibles. Yo era un niño de esos siempre que cuando iba de vacaciones tenía que pasar por el estadio, aunque sea verlos de fuera, y ahora estoy cumpliendo.
Pero tú lo haces de guay, tú vas a ver los partidos, o sea, no vas a visitarlo con la puerta cerrada, o sea, tú vas a ver el fútbol, ¿no?
La experiencia completa.
Sí, sí, el pack completo.
Yo estoy viendo la experiencia completa.
No, no está mal, eso es una buena idea. Bueno, tienes que... vas a dar la vuelta a España, pero bueno, solo primera, segunda no vas, ¿no?
¿O
vas
no, me da, no me dan los fines de semana para hacer primero y segundo, ojalá.
Eres joven, te tienes.
Sí, quedarán más años para hacerlo, seguro. O sea,
yo, por ejemplo, lo digo siempre, yo por trabajo creo que los he visitado todos. Bueno, de primera todos, de segunda casi todos, y de segunda B alguno, ¿sabes? Entonces, claro, está bien.
Pues ya sabes, ese es mi objetivo. Pues a unos añitos puedo decir lo mismo que tú.
Sí, pero bueno, tú, si te planteas, hay que ir sumando retos. Luego de España, pues decir, ahora me voy a Francia, ¿no? Y ver todo lo que puedas, ¿no? Álvaro, gracias. Sí, cuídate mucho y gracias por atendernos.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Chao.
Bueno, pues del divertido mundo del Getafe, ¿eh? Vaya tela, entre fútbol. Mira, pero es curioso, porque voy a explicar, el fútbol es consagrado. Tenen traspassat a Nesunal, se fot el genoll i no poden traspassar-lo el que volien. Tenen traspassat el de l'any passat que mos col·locaran els matros, el que està lesionat ara, Borja, també se lesiona i no poden traspassar-lo. Traspassen a Uche i ara no el fiquen i no van a cobrar i van a recuperar-lo. Bueno, pues deixen mal tres operacions, Rubio, i estàs jodido, eh? Ja veuré com ho arregles. I sobretot en l'economia basada en això, no? I si no entres en Europa, no cobres, pues 1+1, 2 i a patir. Per cert, la nova cultura del turisme, visitar camps de futbol, eh? Hi ha molta...
Està a punt de dir, Álvaro, que jo he vist més camps, crec, d'Anglaterra que d'Espanya, ja.
Tu has vist més camps d'Anglaterra que d'Espanya. N'hi ha penya... A veure,
o sigui, comptabilitzant... Bueno, Gales, si comptabilitzes Gales com a Reino Unido, crec que he vist més en Reino Unido que en Espanya.
Jo sempre pense... Un dia tenim que analitzar-ho. Els camps de futbol, els que han anat del Villarreal. Siga.
Tu pensa només el que vam anar al camp del Tottenham? Que se canté un circuito de karts baix del propi estadi.
Sí, però jo he anat al del Tottenham, en el Villarreal, en el vell i al nou. A l'Arsenal ha anat al vell i al nou. Al West Ham ha anat al vell, no ha anat al nou. O sigui, el Villarreal, per exemple, d'Anglaterra...
Entre... Anfield hem anat en remodelar i antes de remodelar.
Sí, mos queda el del Chelsea perquè vam jugar la final, però... Uf, bueno, això, que sí, que n'hi ha una cultura d'anar a veure camps de futbol que està molt arraigada i n'hi ha molta gent que li agrada anar a veure camps de futbol i a veure... Claro, una cosa és anar a veure el camp de futbol com a tal, tancat des de fora, fet la foto. L'altra és poder anar a viure un partit i sobretot si és de l'equip de casa, claro. No té res que veure. O sea...
Anar a Wembley a veure un partit d'Anglaterra és... És complicat, eh?
Sí, però, per exemple, jo sempre recomano anar al camp del Celtic, és una bona opció. Jo, si tinguera que elegir, aniria al camp del Celtic. Ho tinc més que clar, ho tinc claríssim. I després, pues, bueno, si tu me digueres en quin camp hauria d'anar a veure... A veure, està clar, un dels anglesos, me dona igual que el disc és Manchester, que Liverpool, però ho dius els dos, Liverpool, crec jo, més històric per mi, no? Anfield, sí. Jo diria que Liverpool també és un altre lloc que tens que anar. I després, qui més? No sé, com a camp espectacular que hagi vist jo, per exemple, Mamil de l'Atlètic Club de Bilbao, mira que n'ha vist, eh? Me pareix una burra, eh? O sigui, jo crec que ara mateixa...
En Espanya?
I en Europa. Jo n'he vist pocs com ixe, eh? Per exemple, a mi...
Ja, però tu recorda el camp del Tottenham, Javi, lo espectacular que era per dins, que pràcticament te donaven de sopar...
Sí, tot això.
Vestuaris aposta expressament per a quan anaven a tres eventos...
Vale, però com a global... Va anar a veure el futbol i sentat en la grada a veure el futbol com sona i com el vius, jo me la jugaré en el camp de l'Atlètic Club, eh? Bueno, però cada un té gustos. I el nostre, torna a dir, el nostre és un molt bon camp de futbol. Té perfil i aroma anglès, és un camp que se veu bé de quasi tots els llocs, que l'experiència del futbol és còmoda, que està dins de la ciutat, que manté un poc la base ixa de camp antic més que modern, no? Més com tu us dius ara, ixos que fan ara tots ahí... mega fantásticos, no sé. Pero bueno, el que no le agrade, que no venga tú al nostre, tampoco.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Mira, estava, volia ficar-vos un tros d'esta gent, d'esta anàlisi del Villarreal.
La calidad de situaciones que puede llegar a generar, sobre todo las que derivan de esas situaciones de venir transitando, de recuperación, tras el bloque, de correr, tal como decías.
Sí, Mochi, yo creo que sobre todo que eso, ¿no? Que es un equipo que cuando tiene espacio, incluso cuando no lo tiene, tiene esa capacidad de generárselo. Y una vez logra encontrarlo y logran correr, es uno de los mejores equipos de la liga y probablemente uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Al final, yo creo que incluso habiendo bajado algo su producción goleadora en las últimas semanas, a mí me parece que Villarreal va más un poco por un tema de lo que tú comentabas, ¿no? Va más por un tema de calidad de situaciones que de cantidad, ¿no? Un equipo que cuando ataca, ataca bien. No, yo creo que no en contexto de ataque posicional no le interesa intentar demasiadas cosas, simplemente como te decía, ¿no? Las cosas que hacen muy bien, tratar de repetir y reproducir la mayor cantidad de veces posible, ahí probablemente es donde está el éxito de este equipo y el éxito en los partidos, ¿no?
Mira, ara retuitegem. Està bé, és hora i mitja d'anàlisi de com juga el Villarreal de Marcelino. El resum, ells expliquen que el Villarreal és un equip que veu que té tan clar que quan transita i corre és tan letal i que necessita tan poc per ser tan letal i que té mecanismes tan ben fets com per aprofitar qualsevol error del contrari que no necessita més allà. És a dir, no és un equip que necessita tindre molt la pilota de tocar-la, de tindre alternatives, de generar joc en futbol estàtic, que és un equip que, inclús ho han vist l'altre dia contra l'Espanyol, que sí, que té a la teva moment alguns mecanismes, com intentar que puja Cardona i tirar isocentros, xut de fora l'àrea, el 1-1 de PP, però claro, està bé perquè fan una anàlisi, com se diu el...
Game Changer.
De Game Changer. Està en YouTube, no?
Sí, en YouTube.
Se diu, crec que era Marcelino, anàlisis del Villarreal de Marcelino, una cosa així, se diu el títol. Però bueno, ara el pugem i el retuitegem. Si algú té... Hòstia, és hora i mitja, és hora i mitja.
El mètode Marcelino i diu en equip corredor, bloque medio 4-4-2, Gerard Moreno com lanzador...
Sí, sí, jo, bueno, veig la primera 40 minuts, el temps que va, perquè ho han passat fa un rato. Està bé, vol fiquem i el deixo. A veure si podem quedar en ells i que mos conten com han vist i quin és el resum que fan del Villarreal de futbol. Ale, pues... A la broma són les 3. A quina hora juga nuestro Fútbol Club Barcelona de Cuba Arsí?
A les 9.
Pa tu és el millor defensa del futbol mundial, no? Ara mateix?
No, no, tampoc és això.
No, que ets conya. A les 9 de la nit, no?
Sí.
Allà, a Madrid.
En Madrid.
Ara m'ha escrit Juan qui me diu, som els últims que van guanyar el Calderón. Té raó. Som el... Antes de no. Que...
I l'últim partit de Champions en el camp antic de l'Arsenal som vosaltres.
Sí, això ja ho havíem dit, Rubio. Alguna cosa més que hagin fet modat o aixina que siga ressenyable?
Sí, podría decir que el último partido que se va a jugar en Europa en Anfield, en la cámara enfocando desde la Trecosta, también va a emanar Moatros.
Moatros son el único primer equipo y el único regió que van a jugar en la Peineta con el Wander a la Peineta. Y van perdre 5-0. Quan van fer la, això, la Peineta era un estadi per fer els Jocs Olímpics de Madrid. S'ha acabat sent pues, el camp de futbol de l'Atlético de Madrid. Pues sí, pues sí. Les 3. Demà més. Demà parla Marce a les 10 del matí.
A les 10.
Li preguntarem si ha renovat ja o...
Pregunta, pregunta si vols.
No haurà que preguntar-li, no?
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estás a la 92.2 FM.